Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Escala es converteix en aparador del llibre independent amb la primera edició de la Vila del Llibre. Es calcula que més de 3.000 persones han passat per les diferents activitats d'aquesta iniciativa i n'assegura la continuïtat per convertir-se en properes edicions a la primera Vila del Llibre de la Mediterrània. Des de l'Ajuntament, a l'hora d'analitzar xifres, es calculava que han passat per l'Escala a l'entorn de 10.000 persones al llarg del cap de setmana. Una de les xifres més generoses en un mes de febrer de les que es recorden fins ara. La Vila del Llibre com a principal protagonista de l'actualitat local en d'un dia com el d'avui, però també l'actualitat d'una entitat cultural central en la vida de l'Escala, si més no a nivell social i cultural, com és el CER, el Centre Esportiu i Recreatiu, que divendres passat celebrava la seva Assemblea General de Socis, en la qual el tret més significatiu és que s'assegura la continuïtat en la junta directiva. Tot i que Mercè Rueda i la major part dels membres de la junta actual deixaran els càrrecs l'any vinent, ja hi ha qui la succeirà. I és Raúl Centeno, serà el president del CER a partir de 2020. Divendres es va fer l'assemblea i ahir diumenge es va fer el que fins ara era dinar de soci, però que aquest any s'ha convertit en el vermut del soci per ser amb molt bona assistència. Recull de resultats esportius d'aquest cap de setmana. En futbol guanya el primer equip, però és un cap de setmana dolent pel que fa a resultats. 10 derrotes per tan sols 5 victòries i un empat. En bàsquet també dominen les derrotes. 5 per 4 victòries. 5 derrotes per 4 victòries. Amb la curiositat que totes les derrotes són les dels equips masculins, totes les victòries són les dels femenins. En tenis de taula sí que és un cap de setmana negre en la mesura que perd l'equip de superdivisió 4-0 a la pista de l'Irun Lequeenea i perd el divisió d'honor 4-2 a la pista del Mataró. Pel que fa a l'agenda cultural, tot el protagonisme se l'endú aquesta setmana al Carnaval. Dissabte amb els actes infantils i ball de disfresses o concurs de disfresses, diumenge la gran rua de carrosses i comparses, dilluns el dinar de germanor. Meteorològicament parlant, domini absolut del sol i del cel serè. Si bé a primera hora ha fet una mica més de fresca, cap al migdia la temperatura ha estat autènticament primaveral. Us del magazín El Far, i amb la Cristina Cantal i amb tot l'equip que hi participa avui, hi ha de convidar de la Joana Oliveres a l'apartat de recepta, ens prepara unes anxoves amb arròs i no us perdeu l'interactiu amb iniciatives per ajudar els refugiats de diverses entitats, el preu del peix sabrem com anar a la subhasta a la confraria de pescadors de Palamós i a l'apartat d'Arribem a Port, tertúlia marinera amb els pescadors Mauricio Pulido i Pere Hurtoll. Això fins a les 7. De 7 a 8, Next Vespre, amb l'Ali Giné, Montse Manent, Sergi Mir, el control tècnic. De 8 a 9, l'actualitat local i els esports. A partir de les 9, els musicals Ruta 66 i Mixtures. A partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'aigua era l'informatiu i altra volta els esports, el Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
La manca de pluja i la situació crítica de sequera que s'arrossega dels darrers anys tenen en situació crítica el camp de cereals de les terres gironines, sobretot a la zona de l'Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Pla de l'Estany. La zona superficial ha quedat molt, molt seca, excessivament seca, i per tant el cereal no es desenvolupa. Des de la Unió de Pagesos han alertat que no es tracta d'una situació puntual, sinó que fa molts anys que dura. L'afectació de la sequera és menor a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, però ara, a hores d'ara, sembla que el més plausible és que es pugui perdre bona part de la inversió que s'ha fet en les collites si no plou molt aviat. De fet, els pagesos diuen que estan permanentment en crisi i que cal que des de les administracions es comencin a implementar mesures per mirar de subsidiar-los en el que sigui possible. Per tant, parlem avui del cereal de l'Empordà, del cereal gironí. Bueno, de fet, el cereal gironí, no només de l'Empordà, perquè també hi ha el de la Garrotxa, el del Ripollès, el de la Selva. Per tant, caldrà estar alerta que aquestes altes temperatures, que sembla que persistiran al llarg dels propers dies, i aquesta manca de pluviometria que portem arrossegant des de pràcticament novembre, desembre i fins a dia d'avui, està començant a passar factura a la, com a mínim, la zona nord-est del país. Ho estarem mirant, ho estarem vigilant i davant de qualsevol novetat ens en farem ressò. Suposo que d'aquí 4 dies els de les Terres de l'Ebre també en diran la seva, la Catalunya Interior. Bé, és una situació que sembla que començarem a sentir-ne parlar al llarg de les properes jornades. Ben trobat, segona hora de programa. Com sempre, comencem cuinant i avui que és dilluns encetem proposta, cuina, cuiner i recepta.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
De fet, amb una cuinera, la Joina Oliveres. Vinga, va, comencem setmana i durant aquests propers 5 dies tindrem les receptes de la cuinera Joina Oliveres, que des de ben petita sent passió pel món culinari i, de fet, s'ha passat mitja vida entre fogons. Aquesta setmana ens acostarà a la cuina casolana amb receptes que diu que són fàcils, que diu que són econòmiques i amb productes autòctons, com és el cas de les anxoves. Per aquí va la primera.
Hola. Hola. Avui comencem amb anxoves amb arròs. És el plat que me va ensenyar la meva sogra, com ells anaven a pescar, que agafava moltes anxoves. Aquest plat porta el sofregit d'all i tomata, o sigui, alls, tomata, anxoves fresques, arròs i l'aigua, normalment. L'anxova s'ha d'esganyar perquè la tripa margoteja. Això suposo que tothom ho sap, però hi ha gent que la fregeix amb la tripa i després trobo que se sent margotejar. Com tens l'anxova neta a punt, fas el sofregit d'all i tomata. Tampoc l'all hem de deixar cremar, eh? L'all ha de ser ros. Després s'hi tira la tomata, com el tens el sofregit fet, ja s'hi posa l'aigua, l'arròs. I l'arròs, com està a mitjan fer, s'hi posa les anxoves. Que bulli, com veus que l'anxova i l'arròs està, ja està. Perquè si les anxoves els hi poséssim al començament se desfarien. L'anxova és una cosa, és un peix que se desfà una mica. I així, doncs, te queda l'anxova ben sencera amb l'arròs. I te queda molt bé, un plat molt econòmic i molt bo.
Realment té una pinta extraordinària, aquest arròs amb anxoves. I molt car, és veritat que no és. Per tant, l'haurem de provar. Sembla que és una mica... ranxo de pesca, ranxo pesquer. Aquesta setmana em sembla que ens en farem farta ja per nos els dits.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Refugiats i de la gent que juga la vida per arribar a un món millor, per tenir alguna oportunitat per poder seguir endavant, n'hem parlat molt al Far, sobretot des del punt de vista dels que són rescatats, de la feina que fan doncs, Salvament Marítim com a entitat encarregada de rescatar, i com que ells no ho fan, doncs del que fa, en aquest cas, Proactiva Open Arms o Mediterraner o altres entitats poques que treballen des del rescat de les persones. Però més enllà d'aquesta primera línia de foc, podríem dir, a nivell local hi han moltíssimes entitats que des de diferents municipis treballen per socórrer amb material, amb diners, amb propostes, fins i tot sobre el terreny, per mirar de socórrer les persones que es troben fugint de la misèria. En aquest sentit, avui volem des de l'interactiu del FAR fer un cop d'ull a les feines que fan algunes d'aquestes entitats de les poblacions que tirem endavant aquest espai. I és per això que volem també donar a conèixer aquestes iniciatives que segur necessiten també del vostre ajut, del vostre suport, tant sigui amb braços, amb mans, com econòmic, com de visibilització de la seva tasca. I si us sembla, comencem coneixent una iniciativa de l'entitat Provocar la Pau. Judit Castells, explica'ns una mica.
Sí, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Joan Reverter, el president d'aquesta associació que tu mateix has dit, de Provocant la Pau, i és una fundació humana que treballa a Atenes des de fa 2 anys i que té com a objectiu ajudar totes les persones refugiades en situació de vulnerabilitat, especialment les dones embarassades i en moment de lactància. Si et sembla, el saludem i que ella ara mateix se troba a Atenes i que ens ho expliqui millor.
Joan Reverter, molt bona tarda.
Bona tarda.
Estàs a Atenes ara mateix, ens deia la Judit.
Sí, sí, estic dirigint-me el projecte Humanitat personalment, perquè és un projecte molt complicat. Jo diria que és el més complicat que hem fet al llarg de la nostra trajectòria i requereix per la meva presència personal i tot un equip humà permanent aquí.
Deixa'm, ja aprofito que estàs a Atenes, deixa'm fer un petit parèntesi al que hem vingut a parlar. Quina és la situació ara mateix a Grècia? Perquè és una situació de la qual en vam parlar fa un parell d'anys, de 2 anys enrere, de manera molt insistent, no?, amb el rescat i totes aquestes coses, i sembla que a Grècia hagi desaparegut del mapa, o com a mínim que hagin resolt tots els seus problemes, o que estiguin en un altre limbo. Quina és la situació, tu, que es trobes allà ara mateix?
La situació per als refugiats a Grècia és pitjor, perquè fa 2 anys va haver un miniprograma per a reubicar alguns refugiats, que al final se va quedar en molt poca cosa. N'havien d'arribar, per exemple, 17.000 a l'estat espanyol i en van arribar 1.200, i aquí es va acabar tot, i es va acabar el plaç i es va parar tot. Llavors, pues, aquí, dins de Grècia, la situació és bastant caòtica, constantment arriba gent, perquè no s'acaben les guerres i perquè és la porta d'entrada a la Unió Europea. Llavors, arriben sense documents, en molt mala situació, i no hi ha una atenció adequada per als refugiats aquí. Llavors, el que nosaltres hem intentat és fer una primera acollida dels que arriben en més mala condició i sobretot pensant en les dones, que se troben en una situació encara més vulnerable dins del col·lectiu de refugiats, especialment quan estan en etapa d'embaràs o que estan en etapa de tenir algun nadó, o també a vegades ens trobem en dones soles que estan en greu perill o que estan amenaçades.
Per tant, vosaltres bàsicament, bueno, els ateneu a tots o mireu d'atendre el màxim possible, però sobretot en aquest col·lectiu especialment vulnerable, com són les dones amb lactància o dones embarassades.
Sí, perquè aquí el que oferim és una protecció i una atenció integral. És a dir, hem llogat un edifici al centre d'Atenes, un gran edifici, i podem acollir fins a 22 famílies al mateix temps. Llavors, donem tota l'atenció que es pugui donar, des d'una protecció, un sostre, que és el més essencial quan estàs al carrer i arribes i no tens documents i no tens res, i després ja progressivament anem oferint tots els serveis. Tenim un menjador comunitari dins de l'edifici, una clínica també, que constantment estan visitant diferents professionals de la salut. També els acompanyem legalment perquè puguen iniciar, pues, els seus documents i una situació una mica més estable. I després tot el que pugui ajudar-los a intentar refer la seva vida, com són classes d'idiomes, especialment anglès o altres llengües, tallers perquè puguen intentar, pues, obrir-se una mica de camí. Hi ha una atenció educativa especialment dels nens, que puguen al principi, pues, tindre una escola aquí quan arriben i no tenen cap document i no estan vacunats. Després, a poc a poc, ja intentem que estiguin vacunats i que puguen anar a escoles públiques gregues. Sí. És a dir, una atenció en tots els àmbits de la vida i en una atenció total.
Una pregunta més i presentaré un convidat i així podem conèixer diferents versions. Però vosaltres esteu en funcionament des del 2005. Com s'articula tot això econòmicament? És a dir, com ho manteniu?
Exclusivament a base de persones que ens recolzen. Mai hem tingut una ajuda oficial i això pues, és molt complicat. No? És només la bona voluntat de les persones que volen ajudar a altres perquè no funcionen altres mitjans com haurien de ser, pues, governs, Unió Europea i organismes oficials. Llavors, pues, podríem dir que el que funciona aquí és el poble ajuda al poble. Hi ha un munt de gent que està en aquest sentit assabentada del que està passant, del problema, i ens recolza a nosaltres perquè veu la bona tasca que estem fent i que és l'única manera de poder ajudar efectivament moltes vegades a col·lectius tan vulnerables.
És molt curiós, no? Una empresa tan important com la que esteu duent a terme vosaltres i, en canvi, la poca repercussió que té a la gent, no? A la societat, no? A l'opinió pública. És molt sorprenent.
Sí, això el que passa és que a vegades hi ha focus mediàtics que estan durant un temps i després el focus està en un altre lloc i desapareix, però el problema això no vol dir que desaparegui. Simplement pues, que deixa d'existir aquest canal d'informació i hi ha altres problemes al món i ja està, però això no és... Això va a pitjor i no s'estan donant les solucions adequades ni per part dels governs, ni del govern grec, ni tampoc de la Unió Europea.
Joan, no pensis, ho poso en comunicació amb un altre projecte, que en aquest cas ens a l'apropa el nostre company, en Daniel Rodríguez. Daniel, molt bona tarda.
Parlem de l'associació Educa Aprèn Esport, una associació que ha esdevingut, que ha nascut arran del projecte From Reus to Hellas, que va organitzar la Jove Cambra Internacional de Reus. Aquest projecte doncs, es va desenvolupar durant diferents anys, 2016-2017, on implicaven joves estudiants de socorrisme d'un institut de Salou per tal de recollir diners i també material humanitari per tal de traslladar-lo cap a les costes de Lesbos, on hi ha hagut durant els darrers anys i encara continuen moltes onades migratòries. Ara aquesta associació Educa Aprèn Esport treballa també a peu doncs, de camps de refugiats per tal d'incentivar les persones refugiades en l'àmbit de l'esport. Ens ho explica el seu director, en Jordi Cervera.
Jordi, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Si haguéssim d'explicar a hores d'ara, a dia d'avui, com us heu desplegat i quina és la tasca que esteu fent, entre tota la gent que ho desconeix, com ho definiríem? Vinga.
Bé, doncs, com deia abans el Dani, no vam vindre aquí a l'illa, vam començar fent rescat, donant un cop de mà amb totes aquelles tasques que se'ns permetia en l'ambient del rescat. I bé, doncs hem anat evolucionant dins dels sectors que més convenia o que nosaltres hem vist que més convenia. I a través de l'esport, actualment és com estem nosaltres donant un copet de mà als refugiats, doncs bé, d'aquestes estones, que no són poques, estan quasi tot el dia. No tenen cap tipus d'ocupació, i nosaltres el que fem doncs, és els ocupem a través de l'esport.
Quan dius aquí a Lesbos, vol dir que tu estàs aquí a Lesbos, no t'estem trucant a Tarragona ni t'estem trucant a cap lloc, sinó que estàs a la illa ara mateix, no?
Sí, exacte. De fet, nosaltres ara tenim un projecte que estem arrencant, que volem obrir un gimnàs aquí mateix a l'illa, perquè els nois puguin assistir a través de classes dirigides, classes de fitness, fer moltes sessions de running perquè els nois puguin assistir. I bé, ara mateix em trobo aquí el meu cosí, l'Òscar, que també ha vingut a donar-me un copet de mà. I bé, doncs a través d'una associació que es diu Yoga and Sport, que són francesos, ells estan aquí tot l'any, el que asseguren és la continuïtat total del projecte. Llavors, ells s'encarreguen del local i nosaltres el que fem ens encarreguem de la maquinària i tot el material perquè doncs, aquests nois puguin dur a terme aquestes activitats. I el que veiem és que el camp de refugiats de Mòria, sí, que és el més gran, que hi ha a Lesbos, on hi han arribat a haver 10.000 persones, actualment n'hi ha 6.000, doncs allà és un camp de refugiats on hi ha moltíssimes tentatives de suïcidi. Perquè doncs, nois joves que estan en el punt més alt de la seva vida, que tenen doncs, somnis, aspiracions, etcètera, se'ls hi tanyen les altres, no? I tindre tot el dia tancats en una tenda on hi ha 24 nois més, funciona de la millor manera. Llavors, nosaltres el que els donem és aquesta alternativa que a través de l'esport i els seus valors es puguin doncs, seguir treballant.
Clar, aquesta era la següent pregunta que anava a fer. Probablement molta gent des de la comunitat de casa nostra escolta la ràdio i diu, ah, també és una mica frívol anar a practicar, jo què sé, això, no? Running o anar a practicar no sé què en un lloc on estan, doncs, allò, vivint com poden en unes tendes de campanya. Clar, el problema és que com que viuen com poden, no hi ha una sortida psicològica a la realitat que els envolta i aquesta sortida se'ls ofereix a través de l'esport, no?
Clar, nosaltres el que parlant amb molts refugiats, el que ens donem compte és de que molts d'ells es posen malalts. Es posen malalts, però d'una manera psicosomàtica. M'expliqui. Ells cada dia per menjar, és a dir, per esmorzar, dinar i sopar, han de fer cues de 4 hores. 4 hores per fer cada menjada. D'acord? És a dir, aquests nois estan perdent el temps literalment de la seva vida. Quan tenen algun problema doncs, de salut, van al metge i el metge els diu, no, beu-te 3 botelles d'aigua. Això ens ho ha dit, això ens ho han explicat refugiats entre altres. No? Llavors, clar, el que tenen també, a part, és una manca d'atenció total. Se'ls tracta com a objectes, com a simples animals, i se'ls té abandonats. És que la paraula és abandonats. Llavors, clar, el que nosaltres intentem és, a través d'aquesta ocupació que et dona l'esport, ja no només de tindre 2-3 horetes al dia que estiguis ocupat, sinó també d'enfortir-te tu mateix, no? Doncs el que molta gent ens pregunta, que és el que comentaves tu, però no fa falta un altre tipus d'ajuda? Sí que fa falta, però s'encarreguen altres organitzacions. Nosaltres hem escollit el camí de l'esport per donar-los aquesta alternativa a poder seguir endavant. I l'esport, que el menjar doncs, et nutreix, no? L'ajuda humanitària doncs, et donaran mantes per tapar-te. L'esport el que fa és et cuida l'ambient. Nosaltres el que veiem és que el que fa és cultivar la seva.
Escolteu una cosa, ara que tinc en Joan Reverter de Provocant la Pau a Grècia, a Atenes, i tinc en Jordi Cervera d'Educa Apren Esport a Lesbos. Per tant, tots dos esteu sobre el terreny, pregunta per tots dos, ara que esteu en comunicació. Per tant, la realitat és que hem girat els ulls, és a dir, probablement podríem estar explicant el mateix que explicàvem ara fa 3 anys o 2 anys i que avui no fem. La situació és pràcticament la mateixa i no sé si m'atreviria a dir una mica pitjor perquè cada cop s'ha anat amuntegant en aquests camps i en aquests espais més gent. És aquesta la lectura que en fem? Si et sembla, comença Joan i després en Jordi, com vulgueu. Joan, tu mateix, va.
Sí, sí, jo constato que la situació és pitjor. Fa 3 anys que estem a Grècia treballant, vam començar a la frontera d'Idomeni quan la van tancar, després en camps militars en el pitjor moment, i després a Atenes des de fa 2 anys en situacions molt vulnerables. I el que constatem és que la situació està pitjor. Hi ha un abandonament més gran per part de les grans institucions, com governs europeus, la Unió Europea i el govern grec, i grans institucions que haurien de fer més. I també el que constatem pues, són que com hi ha menys canvació per arribar a la gent de Catalunya o de l'estat espanyol, també les ajudes de la gent se van reduint perquè no saben el problema que està passant i llavors és més difícil per a nosaltres continuar aquí la tasca que estem fent. Més necessària que mai perquè s'acaben moltes ajudes i la gent està en situació més precària, però molta gent ho desconeix, això. En un moment en què no s'acaben les guerres, en què hi ha uns interessos econòmics terribles i en un moment de la humanitat pues, que hauríem de fer més per tanta gent refugiada i tanta gent fugint de la violència, i la veritat és que nosaltres constatem de que la cosa va a pitjor.
Jordi?
No sé, en primer lloc, saludar el Joan. Joan, bona tarda. Espero que estiguis bé per...
Bona tarda.
Sí. Bé, i donar-li la raó, no? Totalment. Fa 3-4 anys que això va i des del punt de vista nostre, no? aquí a Lesbos, tot segueix igual. Jo parlàvem amb el meu cosí, l'Òscar, és que està igual o pitjor que l'últim cop que vam vindre. Per què? Doncs perquè sembla que hi ha un sentiment de comoditat, no? De part de les autoritats doncs s'acomoden en aquest espai. Doncs mira, ja tenim un camp de refugiats que és Mòria, on estan aquí els nois tancats, retinguts, és a dir, poden sortir de més, no? Però és un lloc on ells estan allà aïllats, no molesten, no? Allà no molesten ningú, i sembla que ja va bé. Clar, moltes persones, abans també escoltava el que deia el Joan, no? El poble ajuda al poble. Però al final les persones, com que ja també hi ha una manca de difusió. Mm. És a dir, cada cop es veu menys, cada cop Lesbos apareix menys a les notícies, cada cop es comenta menys la crisi dels refugiats de les notícies, no? I sembla com que es va oblidant, i es va esborrant la imatge d'aquell nen que fa 3 anys l'Ailan va aparèixer a les costes de Turquia, sí. I això va passar a ser una realitat, no és que no ens hem d'oblidar en cap moment d'això. I sembla, doncs, que sí, malauradament, es va perdre una mica d'aquesta informació que s'hauria de seguir rebent d'una forma constant. No? Això segueix, i inclús poder apretar una miqueta les autoritats. Clar. S'han fet manifestacions, no? Es van fer manifestacions a casa nostra, a casa vostra, però sembla que al final ens n'acabem oblidant. I a mi em sap greu dir-ho, però és que és així, és una crítica a la societat, però és que s'ha de fer. Des de casa, quan algú no ens afecta, a casa nostra estem molt bé. Però no ens hem d'oblidar del que està passant a aquesta gent. A Mòria, nosaltres l'altre dia, fa 2 dies vam estar durant un tomb per Oligoró, que és un assentament de refugiats al costat del camp de refugiats, gent que viu a la intempèrie, a l'aire lliure, amb tendes de campanya muntades per ells mateixos, amb teles, plàstics i també. A 2 graus estaven, estava caient aigua neu. Veiem nens petits amb xancletes caminant per un descampat que ja estava amb una periodista. La imatge va ser espectacular. Hi havia una periodista que estava gravant i mentre es gravava li queien les llàgrimes dels ulls. Sí, això és una realitat, està passant avui en dia i està passant a Europa. Està passant a casa nostra.
Escolteu una cosa, ho haig de deixar aquí perquè m'estan esperant 2 ONGs més. Ara recordarem una manera de posar-vos en contacte amb vosaltres, que teniu tots 2 projectes oberts, un fent un gimnàs, l'altre, evidentment, seguir recollint material per atendre les dones amb situació de vulnerabilitat per maternitat recent o futura. Però us agraeixo moltíssim que ens hagueu explicat aquesta tarda el que viviu. Hem intentat començar a obrir una miqueta els ulls. Joan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I molta sort. Estem en contacte. Jordi Cervera, també moltíssimes gràcies i estem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu en aquest programa. Moltíssimes gràcies.
I seguim després a 2:15.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You call my love stories out of you, and I love them. I learned something new. I chance, I always had my gift. Poor chance, never. I remember when we used to jam. It's chica bonita, donde va.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Si voleu saber-ne més sobre, en aquest cas, el que ens explicava en Joan, d'aquesta iniciativa que s'està fent a Atenes assistint a les dones en lactància o a punt de ser mares, podeu entrar a la web provocantlapau.com, provocantlapau.com, amb les tres W's. Aquesta per un costat i a l'altre. Hem trobat a Facebook una plana que es diu Educa, Aprèn Esport, on també expliquen el seu projecte. En aquest cas, per exemple, tenen obert una campanya per crear un gimnàs en aquest camp de refugiats i a partir d'aquí mirar a donar alternativa. Recollida solidària, creació d'un gimnàs a Lesbos i una compte per qui pugui aportar diners, no sé si material. En tot cas, són els dos projectes que hem conegut abans d'arribar a 6:15 de la tarda. Però en tenim més. Cristina Cantal, de quin parlem ara?
Doncs bé, el nostre pròxim convidat és membre de Girona Acull, és una plataforma nascuda el 2016, fruit de la indignació, no?, provocada per les polítiques de la Unió Europea davant de l'augment de persones que sol·liciten asil, fugint doncs de conflictes bèl·lics i de situacions de fam i misèria en els seus països. Des de la plataforma estan ara treballant per una propera reunió amb el conseller de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat per donar solucions a aquesta situació. En parlem amb en Karim Samni, que és membre de Girona Acull.
Karim, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I sembla que la reunió la tenim a prop o s'allarga més del compte?
No, ja la tenim a prop, al tocar. Bueno, és una de les moltes coses que estem fent. Aquesta reunió, bueno, com a plataforma Girona Acull, a part de treballar el tema de refugiades i refugiats, doncs també intentem una mica abordar el tema de la immigració en general des de territori. Perquè, per desgràcia, no totes les refugiades i refugiats han pogut arribar a casa nostra. Llavors, intentem una mica treballar amb la gent que ja hi és aquí i que pateix pues, vulneracions amb els seus drets, que pateix una mica racisme institucional, etcètera, etcètera. I d'aquí a aquesta reunió, per parlar de temes concrets, com el padró municipal, per persones migrades, refugiades, això... Parlarem també del tema de joves no acompanyats amb el conseller, a veure quines propostes tenim nosaltres per poder una mica afrontar aquest repte de país que tenim entre mans. I també com a plataforma, a part de fer incidència política, que és un dels eixos que creiem que ha de ser molt important a Girona Acull,
sí.
Fem també sensibilització, formació, fem xerrades, tallers amb escoles, amb instituts... amb tots els, bueno, moltes entitats o molta gent ens demana fer com coses i llavors ja hi posem de nostra part per intentar una mica essenciar una mica i sensibilitzar la població de moltes vegades d'aquests fenòmens o aquests drames humanitaris que estem vivint tots plegats.
Escolta'm, la situació, ara hem parlat amb Atenes i hem parlat amb Lesbos i ens deien que la situació és igual o pitjor que fa 3 anys. L'arribada de refugiats es troba en un moment àlgid, s'està d'alguna manera gestionant adequadament, jo dic perquè farà un parell d'anys ja ben bé del febrer aquell, ara farà un parell d'anys del febrer aquell del Volem Acollir i del concert del Sant Jordi, totes aquestes històries.
Exacte.
I em sembla que jo et dic la sensació i tu em dius la realitat, eh? La sensació és que va ser un foc d'artifici, que tothom s'hi va apuntar, però que quan va passar el concert i la mani...
Exacte.
Saps? Muerto el perro, la meva àvia deia muerto el perro, se acabó la ràbia, saps?
Malauradament funciona així, si hi ha un boom mediàtic sobre algun tema, pues, tothom és més conscient i tothom vol acollir i que molt bé, però després passa el que passa. La realitat és aquesta, que a Grècia estan les mateixes o pitjors, a Líban també. O sigui, la solució no passa per fer un concert, la solució passa per obrir vies segures per a aquesta gent. Què passa? Què ha passat des d'aquell febrer ara? Pues, segueix arribant a compte gota persones refugiades, les que arriben, les que tenen sort, entren dins del pla estatal per a refugiats, i els que no, pues, es converteixen en el que anomenen ells immigrants econòmics i desapareixen dins dels nostres carrers. Llavors són les persones que estan sense sostre moltes vegades, que no saben com inscriure els nens de l'escola, que han d'ocupar un pis perquè no, ningú es vol llogar, no treballen perquè no tenen autoritzacions de residència ni de treball, etc etc. Llavors, nosaltres com a plataforma plantegem una mica repte aquest de que no només hem de treballar amb persones refugiades, perquè tothom acaba sent el mateix. Una persona invisible per l'administració i també per la societat, perquè no surt als mitjans de comunicació. I per l'administració, perquè, mira, queda molt lleig dir-ho, que els hem deixat passar alguns i no hem sabut donar-los una solució i estan per aquí. Yeah. Llavors, sí, va ser un foc artificial, un dia de focs artificials molt maco i un concert molt, molt bonic. A través d'això sí que van néixer coses com la coordinadora Obrint Fronteres, que és una coordinadora de la qual formem part i és una coordinadora que ha englobat una mica moltes entitats a nivell de tot el territori de Catalunya i estem treballant molt en xarxa i estem molt atents sobre casos d'emergència i s'actua bastant en xarxa amb aquesta coordinadora, però l'administració, entre pitos i flautes, pues no fa res. Ja. Literalment, o sigui, s'ha fet el que s'estava fent abans de la mani, o sigui, ja. Que per nosaltres és el mínim del mínim.
Aquesta és la situació. No pengis, tenim algunes iniciatives, o tenim una iniciativa que en aquest sentit penso pot ajudar com a mínim a començar a crear consciència, donar visibilitat en aquesta situació. Parlem d'una iniciativa solidària, d'un videoclip solidari que el grup Vilanoví Pares va estrenar com a avançament del seu segon treball. Es tracta d'un videoclip molt crític en la gestió que Europa està fent en la crisi dels refugiats i volem parlar-ne. Volem parlar amb la veu principal de Pares, que és en David Espinola. David, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Per tant, a través de la música, intentar visibilitzar això que ara ens estava explicant en Karim o el que ens han explicat fins ara en Jordi i en Joan des de Grècia, no?
Sí, nosaltres ja sabem que molts d'altres grups han fet iniciatives, com per exemple el mateix Charango, que han participat ells mateixos de forma activa en els projectes d'Open Arms, per exemple d'aquesta ONG. Nosaltres el que sí que vam fer va ser visibilitzar de forma clara en un videoclip pràcticament temàtic a nivell d'imatge, i tal com deia el Karim, ara mateix s'obliden molt. Nosaltres volíem partir d'aquesta imatge icònica de l'Island Kurdi a la sorra, no? I crec que és molt important, i tal com deia el Karim, ara mateix que sí, amb un concert no s'arregla res, sí que és important que n'hi hagi, perquè durant uns dies es parla d'una temàtica, però evidentment una solució a nivell estructural i sistèmica com aquesta no es pot solucionar ni amb un concert, ni amb una manifestació, ni amb unes ajudes puntuals.
Vosaltres poseu el vostre granet de sorra no només visibilitzant-ho, sinó recollint tots els diners que pugueu recollir amb aquesta cançó i amb aquest vídeo i aportant-los, en aquest cas, a Open Arms, no?
Sí, nosaltres el que vam fer va ser que tot allò que generi d'aquesta cançó a nivell de drets d'autor també, que és una cosa que habitualment però nosaltres ho teníem molt clar, tant de drets d'autor com de visibilitacions i allò que s'acabi liquidant a final de curs, doncs ho traspassarem tot a Open Arms, que malauradament ara no pot treballar, no?
Sí.
Estan aturats, la majoria de vaixells que estan amb...
Escolteu una cosa, és important que la gent que prenguem consciència de la realitat en la que vivim. Ho dic perquè escoltant-vos a tots dos, me n'adono que quan algú descobreix o quan algú veu la realitat de com s'està tractant aquest col·lectiu, se'ls hi posen els pèls de punta i se n'adona de que no n'estem parlant, no? Karim, per exemple, tu primer i després en David, va.
Home, vivim en una societat en què tenim molta informació, molt instantània, estem tota l'estona bombardejats amb mil històries, llavors ens mou algo sempre, un, malauradament, una foto d'un island a la platja, però clar, des d'Island s'ha mort moltíssims nanos a les costes de Grècia i de Turquia, i a la frontera sud també. Però clar, des dels poders polítics no interessa això, perquè clar, això demostra que formem part d'aquests assassinats. Jo no els dic morts, els dic assassinats, perquè és que nosaltres participem en això també. Què passa? Que Open Arms, el vaixell, pues, ens ensenyava això cada dia. Si vulguis o no, a alguns pues, ens tocava l'estómac una mica. Però, mira, per la solució que posen els polítics pues, és pagar-ho. No cal. O sigui, això només al Mediterrani. No parlem del desert ni parlem del pas entre Palestina o Síria i Turquia o Síria i Jordània. Això, clar, no tenim vaixells allà ni helicòpters que es puguin ensenyar el que està passant de veritat. Clar. Per sort tenim companyes i companys a Grècia, a territoris on hi ha camps de refugiats, que això ja del fet de dir camps de refugiats és hauria de ser una vergonya parlant el 2019 d'això. Encara tenim camps de refugiades i refugiats. Doncs pues, clar, si no surt als mitjans, pues, i s'agraeix una iniciativa com els companys que fan un videoclip, ostres, pues, s'agraeix moltíssim. Perquè és que és això, hem de fer una mica de feina de pluja fina, de picar pedra i anar una mica tocant l'estómac de la gent perquè potser alguna persona d'aquesta gent que se li toma l'estómac algun dia poder serà un polític i ho ha de decidir si deixar un vaixell com Open Arms sortir al mar o no. Aquesta és la intenció, una mica. Si podem canviar una persona, ja és un èxit.
David, bona rebuda a la iniciativa per part de la gent que l'ha coneguda, o què?
Sí, va tenir molt bona rebuda. La qual cosa també indica que la gent, bueno, li agrada compartir aquest tipus d'iniciatives, els hi remou, com deia el Karim ara. I el tema de que sigui mediàtic o no, sí que nosaltres vam partir de la imatge de l'Aileen una mica, fins i tot com dient, és que només un recordeu d'això, o sigui, justament el que deia ell, no? Que han mort centenars i milers de nens des d'aquell moment, des de fa 3 anys, i només recordeu aquesta imatge perquè va sortir pues, milers de vegades als mitjans. Ara mateix, per exemple, jo vaig estar treballant per un tema de drets humans de la meva feina, que jo soc advocat a part de músic, i vaig estar treballant també a la frontera en Guatemala amb Mèxic, i ara mateix ja ningú se'n recorda, però és que no fa ni 10 dies o 15 estàvem parlant del drama humanitari que es vivia en aquella frontera, no? I ara mateix t'ho estic dient i t'ho has pensat, hòstia, és veritat, ja no me'n recordava d'això, no? I no fa ni 10 dies, no? I és així, no? Tot funciona una mica així. Llavors la gent que intentem no entrar en aquesta dinàmica d'anar allò que els poders, més que polítics fàctics, ens fan estar, doncs trencar una mica aquesta dinàmica per posar sempre en l'aparador allò que realment està passant. I és molt complicat, perquè estan passant tantes coses. Clar. Que la gent que és activista, jo ho sé, i la gent que és activista ho passa molt malament, perquè voldria arribar a tot. No? Voldries arreglar el món de cop, i realment és molt complicat. Però qualsevol iniciativa, per petita que sembli, per petita que sigui, i que tu creguis que allò pot tenir una incidència mínima, és realment molt, molt, molt important.
Jo ara fa uns dies, en un principi de programa, demanava, i sé que algú no ho va entendre, demanava que la gent es comprometés amb una idea, però que es comprometés fins al final. És a dir, si algú no vol comprometre's amb el drama dels immigrants, que no s'hi comprometi. Si es vol comprometre amb el drama de Venezuela, o amb el drama de Mèxic, o amb el drama de, no ho sé, dels saharauis, doncs que es comprometi amb aquest. I en cap altre, però amb aquest fins al final. I que no es deixi portar pels aquestes ventades mediàtiques. Em referia exactament això, no? És a dir, si fa 2 anys o 3 ens vam commoure tots amb el que estava passant amb els refugiats, doncs quedem-nos-hi. No dic que no fem cas dels altres, dic que ens quedem amb aquest fins al final i en tot cas que altra gent ja se'n provoqui dels altres, però comprometem-nos amb una idea, però fins al final. Jo crec que és el que cal fer, és que si no al final ens comprometem amb tot i acabem amb no comprometre'ns amb res, no? I una mica jo crec que aquesta és la situació, no sé si ho coincideixes, si coincideixes, Karim.
Sí, una mica, home, seria ideal, que ens repartéssim una mica la feina, de dir, vosaltres aquests, vosaltres això, i bueno, estaria guai, però clar. Per exemple, a Catalunya estem vivint un temps on hi ha moltes mogudes al mateix temps. Que si procés, que ara tema refugiats, que si eleccions, que si judicis, que... Bueno, com a societat, clar, te veus amb molts fronts oberts, i clar, ideal seria, doncs, jo me dedico a això, jo lluitaré per aquesta causa, que és on estan aquestes plataformes ciutadanes. Per exemple, el cas del que represento jo, Girona Acull, però és que és difícil, perquè fins i tot nosaltres, com a plataforma, vam néixer per donar suport a persones refugiades i això, i ara ens estem obligats a mutar de forma positiva i de forma molt natural.
Carim,
per atendre a altres.
Ens seguirem parlant ben aviat. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
David Espinola, també moltíssimes gràcies. I escoltar aquesta cançó insistentment per fer molts drets d'autor. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i a vosaltres per fer-nos parlar-ne.
Gràcies a vosaltres. Hem volgut posar l'accent avui en aquesta realitat. Deixeu-nos canviar una mica de terç i parlar de fotografia. Daniel.
Avui ja t'avanço que ens haurem de posar ben guapos i guapes perquè anem a fer fotografia de boda. Javier Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Era aquesta un dels tòpics, no? Deia fotografia de boda, era una cosa com molt... Bueno, que pocs fotògrafs volien fer perquè era molt tema social, però en canvi avui en dia ha passat del món arcaic a ser totalment fotògrafs dedicats només a això i molt cotitzats.
Sí, la veritat és que abans la fotografia de boda, bueno, igual que ara, no? És un tema professional, això cal remarcar-ho, i ho remarco perquè sempre et trobes al futur matrimoni de turno, que tranquil, que això ja m'ho fa el cosí, que té una càmera de fotos, que es fa unes fotos magnífiques. I llavors passa que a l'hora de revelar, bueno, de preparar l'àlbum i tal, pues se troben el que es troben. És fotografia professional. Llavors, sí, era un tipus de fotografia pues, que, bueno, era, per dir-ho així molt col·loquialment, avorrida. No? Jo sempre he trobat molt avorrida. I hasta que entres dins el món de la fotografia de boda actual i t'ho passes molt bé, deixes de banda este avorriment. Per què t'ho passes bé? Perquè fas una fotografia que és el que agrada al fotògraf, no? Fas una fotografia creativa, espontània, natural. Ja no és el típic àlbum de fotos on te sortia el posado típic del novio amb la maneta a la cara, no? O la novia mirant-se el novio, que també, per què no? Que també. Però avui en dia és algo molt dinàmic, molt natural, vas a la casa de la nòvia com també es feia abans, o a la casa de la nòvia com també es feia abans, però hi ha captes escenes més típiques, no? Uh-huh. O sigui, més típiques del que és el moment del que s'està vestint el nòvio, ja no és un posat com era abans, ja no és el moment... De, que també, que a vegades les famílies també ho estan demanant. Fes-me la foto amb els cosins, amb tal. Això no ho tens previst, t'ho demanen, o inclús també al moment de l'entrevista amb els nòvios, pues ja vas prenent nota d'aquelles escenes que preferixen ells.
Anem a pams, una mica, perquè jo recordo sempre els típics àlbums dels pares, diríem-ho així, dels pares, que eren, o dels avis, fotografies, bueno, allò molt... molt... clàssiques, no?
Sí,
una composició molt clàssica. Pocs somriures, més aviat serietat.
Clar, perquè és un moment molt solemne.
I en canvi ara s'ha convertit tot en els petits detalls, a les mirades, amb el somriure dels padrins i padrines, amb el somriure també dels petits, no? És a dir, s'ha transformat aquest món fotogràfic en una cosa més, que no sé si és creativitat...
És creativitat.
Més la creativitat que la pròpia essència del matrimoni.
Aquí està. És més l'ull i la visió del fotògraf com a invitat de la boda i que capta aquells petits moments i detalls que potser al ser el nòvio i la nòvia, els protagonistes, no ho viuen i que després, pues, bueno, quan inclous a l'àlbum i ells l'estan revisant, és quan arriba el factor sorpresa. Ostres, però si aquest moment no el van veure en altres. Ah, recordes que estàvem fent no sé què quan el nen o el cosí o la cosina l'estava liant a l'altra banda de... I, bueno, això pues, són moments que després se valoren moltíssim.
Anem a explicar una mica coses que es poden fer en fotografia de boda. Per tant, si no sou professionals o uns amateurs molt, molt, molt especialitzats, no us aventureu amb aquest tema si us casa algun familiar proper o algun amic, més que res perquè és un record que només passa un cop a la vida.
I és una gran responsabilitat, tant, perquè, eh? Clar, cadascú es pren les coses a la seva manera, però la responsabilitat que tens a nivell de satisfer i saber captar aquell dia, pues és molt important. Jo he anat a fer fotografia de boda com a col·laborador i això que vaig com a col·laborador, però la responsabilitat és molt alta. I sí que és veritat que, a veure, ara he generalitzat moltíssim, no? Si no ets fotògraf professional, no faigues una boda. Bueno, tampoc no és això. Hi ha fotògrafos professionals que són molt bons, hi ha fotògrafos professionals que potser no ho són tant, i hi ha gent amateur que té una gran qualitat i té un bon ull. No obstant, hi ha una responsabilitat detrás que cal assumir.
Molt bé. Vinga, va, anem a explicar les fotografies que ens podem trobar si agafem un àlbum actual de noces i, bueno, parlem d'això, no?, de les fotografies de bodes. Primera, la fotografia familiar ja la deixem de costat, és a dir, és aquella fotografia que hem de tindre perquè, evidentment, ha de sortir la família.
Ha d'estar perquè hi ha gent que subvenciona la festa. No? És veritat. Hi ha la tieta, l'àvia, la padrina que t'ha pagat el vestit, hi ha no sé qui paga part del banquet, llavors, pues,
han de sortir. Han de tindre el seu petit raconet,
aquí
alguna
està.
Cara coneguda. Però anem aquí. Per exemple, s'ha convertit també molt en fotografia de moda. És a dir, que el vestuari pren protagonisme. El vestit de la nòvia, sobretot.
És molt important. De fet, la protagonista absoluta de la festa d'una boda...
Aquí estem parlant d'una boda, permeteu-me també, perquè evidentment de bodes hi han de...
convencional.
Però estem fent home-dona, eh?
Això mateix.
Després podem fer volar la imaginació.
Sí, que sí. I no, i ara, deixant-ho de banda, no afectarem a ningú. Entenem fotos, boda, home-dona. Llavors, o sigui, és el dia de la nòvia. És el dia de la nòvia. No et pots deixar ni un detall del cabell, no et pots deixar ni un detall de les joies, el vestit ha d'estar perfecte, immaculat, i això, bueno, això sí que és una altra de les responsabilitats que tens com a fotògraf de bodes, però la veritat és que jugar amb això te dona molt, bueno, te fa pujar l'adrenalina. Estar pendent de la nòvia, qualsevol detall, qualsevol mirada, el moment que vas a casa de la nòvia i encara s'està vestint o l'acaben de maquillar, després te trobes pues, unes vivendes normals i a vegades te trobes l'última que vam fer va ser en una masia on té pues, les manises d'enterra que ara eren aquelles hidràuliques, aquelles manises que ara també estan molt de moda, era un carrer on la llum entrava lleugerament per una finestra, bueno, no sé si s'imagineu l'escena, però era una cosa espectacular. I llavors precisament estaven maquillant a la nòvia, no? Va ser una escena preciosa.
Bonica.
I el passadís era un passadís també molt xulo i vam treure la nòvia de la seva habitació i la vam ficar al mig del passadís. Ara, vistet, al mig del passadís. Vam despatxar tots els invitats que estaven per allà i vam dir, deixeu-me un rato perquè això s'ho mereix moltíssim. Hi havia una llum espectacular. I això, és creativitat. I ja no és el típic posado de no, ja et dic, pues, no sé, el que és fer abans, no? De forma clàssica, que també es valora, eh? I al final dintre els fotògrafs que et diran és que la fotografia clàssica no passa mai de moda i el que esteu fent ara pues, potser sí, bueno, potser passarà de moda però sortiran altres estils, no?
Sí, sí. Anem a l'artística, perquè evidentment clar, parlem ara, per exemple, del vestuari, que el vestuari té un protagonisme, però també ho té tota l'ambientació. Ens deies, aquest terra, no?, hidràulic, sí. La il·luminació, és un tema, entenc, molt important. Posar algun punt de llum o saber jugar amb els que ja tenim a l'escena, sigui en una casa, sigui el lloc on es fa l'enllaç a l'església o al lloc doncs, catòlic o de la religió que convingui, on es fa la cerimònia, doncs també donarà aquest altre punt, no? Buscar aquest punt artístic a la fotografia, no? Sorprendre.
A veure, hi ha escenes que es repeteixen a tots els reportatges fotogràfics. És el moment pues, de l'anell, el moment... Això surt, ha de sortir sí o sí, no? Després, pues, el moment de l'entrada dels invitats al que és el banquet, bueno, són moments que de forma general surten a tots els àlbums de fotos, o almenys la gran majoria. No?
I estudi se'n fa?
I estudi tot depèn una mica del que et demanen els nòvios. Pensa que avui en dia l'oferta a nivell de producte...
Quan dic estudi, ara pensava, clar, pensem en l'estudi amb els filtres, bueno, amb els fons, amb una escena controlada, però avui en dia estudi pot ser això... local del fotògraf, o pot ser un lloc...
Un exterior, per exemple, no?
O un interior, però que anem especialment allà a fer la fotografia, que no té res a veure amb tota la
cerimònia. Sí, ja et dic, a nivell de productes, avui en dia, a nivell de fotografia de boda, hi ha lo inimaginable, o sigui... des de fotografia i vídeo amb dron, que això doncs, és un dels productes que avui en dia està molt de moda. Pots demanar, doncs, mira, jo previ a la boda vull unes fotografies d'estudi, o postboda vull unes fotografies d'estudi, o
la natura.
Això mateix, el que t'anava a dir ara, o tinc un racó que és molt especial per a la parella i resulta que volen que la postboda es faci allà. Dic postboda perquè quan és la postboda en el moment que ells se poden tornar a vestir de nòvios i llavors el vestit no passa res, si saps quins, si passa algun desastre, no? Que no seria, o sigui, no és aconsellable fer-ho previ a la... Jo, per exemple, quan me vaig casar vaig ser cap a la mar, a la postboda, no? El reportatge de postboda. I clar, com te pots imaginar, doncs, el traje va acabar doncs, ple de sorra, naturalment mullat, es va escongir... Però bueno, això ho accepten els nòvios una vegada ja ha passat la boda.
I han passat força dies de la boda, no?
I han passat força dies, perquè clar, pensa que després de la boda ve el viatge de nòvios, després ve trobar la data concreta, i una vegada trobes la data concreta, que el temps acompanya, si són exteriors, no?
Preboda, boda, postboda, en fi, tot el que hi ha i deixa d'haver. L'última pregunta fa referència al color, i rapideta. Color o blanc i negre?
Pues, com sempre, dependrà de l'escena. En termes generals, avui en dia es treballa moltíssim el color, però quan fas la composició de l'àlbum, si creus que alguna imatge val la pena que es passi a blanc i negre, naturalment sempre té un punt de nostàlgic i romàntic, no? Que és, al final és el missatge que transmet un àlbum de boda, felicitat i romanticisme.
En fi, que si us hem il·lusionat amb això de casar-vos, doncs ja sapigueu, decidiu agafar un fotògraf de qualitat, qui sigui, però de qualitat, perquè és un moment que serà únic i que, a més, no és que us facin les fotos i ja està, sinó que també sereu protagonistes i us tocarà, doncs, jugar una mica per tindre un record en paper o en digital, com sigui. Javier Soler, gràcies, bona tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
S'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el des només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. T'he sentit que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res pel que sempre he lluitat i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant la teva veu baixeta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
1.2.